Ràdio Estel.
A tota costa.
Dos minuts passen de les 10 en punt del matí. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a les 10 del matí, la immersió comença a Ràdio Estel. A tota costa, tot sobre el submarinisme. Viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a les 10 del matí a Ràdio Estel. Dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
A tota costa.
Què tal, amics? Bon dia, benvinguts amb una nova edició, nova entrega d'aquest programa. Això és A Tota Costa, obrint l'edició 880 d'avui dissabte 25 de gener. Des d'ara i fins les 11 en punt del matí, el mar com a principal protagonista. Un mar, per cert, aquesta setmana realment molt agitat. Precisament serà una de les temàtiques d'aquest espai de ràdio que comença ara mateix. Molt bon dia, benvinguts. Perquè, efectivament, en uns instants parlem amb l'Enric Ballesteros, i parlarem de les afectacions que ha tingut aquest terrible temporal marítim que hem tingut a la costa catalana, De quina manera ha pogut afectar l'exterior i també el fons marí. Amb l'Enric Ballesteros, en uns instants, el saludem, en parlarem i analitzarem les seves conseqüències. Avui al llarg del programa també parlarem amb el nostre bon amic, el Quique Dauner, que ens tractarà de reflectir la visió d'una de les persones més significatives del panorama subaquàtic en el nostre país, històricament parlant, Avui hagués complert 100 anys el popular Antoni Ribera, Un dels pioners del món del submarinisme. Avui en parlarem amb el Quique Dauner. I també a la darrera part del programa farem submarinisme amb aigües de Brasil. Coneixerem com és i quines característiques té el submarinisme a Fernando de Noronha. Bé, doncs aquesta és la proposta que us plantegem en aquesta sintonia de Ràdio Estel Catalunya i Andorra en aquesta edició de Tota Costa. Us saluden ben cordialment el Toni Huguet, el José Matoses i qui us parla, Miquel Mercadal. Molt bon dia, benvinguts, som-hi, comencem.
Dia a dia fabriquem il·lusió. Una elaboració artesanal des del 1770. El gust que ha passat de generació en generació, des de Gramunt fins a casa teva. Xocolata Jolong. L'autèntica xocolata a la pedra tradicional de Gramunt, també per fer xocolata desfeta. La xocolata de casa a la tassa. Assaboreix la millor xocolata elaborada de manera artesanal i amb matèries primes de primera qualitat per una recepta tradicional. Descobreix-la a xocolatajolong.com. Xocolata Jolong, una recepta deliciosa amb més de 200 anys d'història.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana a la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
Arrenca el Mediterranean Diving Show 2020. Jornades tècniques, grans marques, les millors equipacions, les darreres tecnologies submarines, piscina climatitzada i un munt d'activitats paral·leles. Viu la gran passarel·la amb totes les novetats de les grans marques. El 14, 15 i 16 de febrer, 21a edició del Mediterranean Diving Show, la fira de referència de les activitats subaquàtiques, el Saló del Submarinisme a Fira de Cornellà.
A tota costa.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Confía la reparación y revisión de tu material únicamente a servicios autorizados. Por tu seguridad, no manipules bajo ningún concepto tu material de submarinismo. Revisa tu equipo anualmente o cada 50 inmersiones. Exige a tu proveedor recambios originales en las reparaciones y la devolución de las piezas sustituidas. Solicita siempre la factura correspondiente. Nuestra meta es tu seguridad.
From loving you, the only guy I ever had.
Obrim aquesta edició de Tota Costa per totes les sintonies de Ràdio Estel a Catalunya i Andorra. Després de la tempesta, arriba la calma. Déu-n'hi-do, quina setmana que hem passat, déu-n'hi-do, i quins temporals que ha patit la costa catalana. Naturalment, doncs, extensiu també amb altres zones, la costa valenciana, Balears, però en definitiva avui ens volem centrar en aquesta costa catalana que ha patit realment moltíssim aquests darrers temporals. Volem saber quin ha pogut estar els factors desencadenants d'aquests temporals o habitualment quins són aquests factors i sobretot l'afectació que ha pogut tenir tant a la superfície com també al fons del mar. Per això, aquest matí de dissabte, saludem com a primer protagonista l'Enric Ballesteros. És investigador del Centre d'Estudis Avançats de Blanes. Enric, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Salutacions, gràcies per atendre'ns i per parlar-nos doncs, d'aquests temporals. És curiós, jo no sé si estaràs d'acord amb nosaltres, però parlant amb gent, diuen cada cop som més forts i més propers un de l'altre. No sé si estaràs d'acord.
Sí, sí, sí. Això és una de les conseqüències del que venim anomenant canvi climàtic, que doncs, el que produeix és augmentar la temperatura d'on estem, produeix que tots aquests sistemes de pressions siguin molt més actius, perquè l'activitat es relaciona amb la temperatura. Llavors, doncs, aquests episodis doncs, són primer més freqüents i després també més potents.
Sí. Per tant, aquest augment de la temperatura de l'aigua del mar és el que és un dels factors que pot desencadenar aquests temporals tan forts?
No necessàriament és el que desencadena, però si es produeixen, el que sí desencadena és que siguin més intensos que no pas eren abans.
De quina manera vosaltres preveieu doncs, aquests temporals des del Centre d'Estudis Avançats de Blanes? Imagino doncs, que això ho veieu a venir, no?
Bé, o sigui, nosaltres no som meteoròlegs, llavors doncs, no estem a l'aguait de si entra una depressió i es situa on s'ha situat aquesta, que és quan provoca els temporals aquests de llevant. I deixa'm dir-te que això clàssicament eren temporals que es formen a l'octubre, a principis de novembre. O sigui, el que és excepcional és que un temporal d'aquestes característiques es faci al mes de gener. I això és absolutament excepcional. I llavors també tampoc estàvem esperant un temporal d'aquestes característiques. El que passa és que quan ja els meteoròlegs deien no, és que baixa la borrasca, llavors sí que vam dir, serà un temporal de llevant com els clàssics, que en lloc de produir-se a l'octubre es produeix al mes de gener.
No sé si teniu constància de quina ha estat la zona de Catalunya, del litoral català, que ha apretat més fort. El Delta de l'Ebre jo crec que han patit realment moltíssim, no?, aquest temporal.
Sí, una cosa és la alçada de les onades, que les màximes alçades s'han detectat davant de la costa de Girona, però també l'afectació no només té a veure amb l'alçada de les onades, sinó amb la morfologia de la costa.
De quines alçades estem parlant, d'onades en aquesta costa gironina?
D'uns 14 metres, segons la boia que hi ha davant del Cap de Begur.
Déu-n'hi-do.
Això són molts metres. Sí, 14 metres és molt alt.
És molt alt, sí.
I això, doncs, és a mar obert. Quan s'aprovaran a la costa, pel fet d'acostar-se a la costa, moltes vegades podien ser lleugerament més altes. Però bé, són alçades molt considerables que no es produeixen molt raríssimament aquí hi ha les nostres...
Això anava a preguntar, Enric, perquè jo no sé, estem parlant d'onades de 14 metres, el que dius, no? Certifiquem que això és molt alt. Jo no sé si teniu paràmetres d'altres temporals que hagin donat onades d'aquestes dimensions.
Sí, bueno, en els últims 50 anys hi ha hagut una altra, que va ser el dia de Sant Esteve de l'any 2008, que l'alçada de les onades va ser més o menys semblant. La diferència amb aquest és que aquell, la potència màxima del temporal va durar només 2 o 3 hores, mentre que aquest ha estat sostingut amb aquestes alçades d'onades ben bé durant 24 hores. Llavors, clar, això, l'impacte que té sobre, tant sobre les costes com sobre el medi marí, el fons marí, és molt superior. No és el mateix estar 3 hores donant port que no pas 24 hores.
Estem parlant amb l'Enric Ballesteros, investigador del Centre d'Estudis Avançats de Blanes, primer protagonista. Creiem doncs, que aquesta actualitat que hem patit aquesta setmana amb aquests temporals marítims, bueno, de neu, de pluja, d'aigua, de vent, però sobretot del mar, doncs creiem doncs, oportú parlar-ne en aquest espai de ràdio, en el que sempre parlem. Home, aquest cap de setmana sí que el cap de setmana passat s'aconsellàvem absolutament doncs, la pràctica de qualsevol esport nàutic, només faltaria per l'estat del mar, que ja es comença la veritat a remoure, no? Parlem, Enric, si et sembla, de les afectacions, no?, dels impactes que pot tenir aquest temporal i que ha tingut aquest temporal a nivell de superfície i a nivell de fons marí. Tu diràs.
Sí, a nivell superficial el més, diguem, preocupant o que afecta més a la gent és l'impacte que té a la mateixa línia de costa. Tant en llocs on hi ha platja, perquè la platja desapareix amb les onades, o, en tot cas, si no desapareix, mou la sorra d'un lloc a l'altre, i després també per l'afectació que pugui tenir en quant a construccions, no? Tant ports, tant esportius com no esportius, no? O sigui, de pesquers, com en passeigs marítims, com en cases, com en passejos, en qualsevol, diguem, lloc modificat per l'home. Llavors, un dels llocs, o el lloc on ha tingut més impacte, com tots sabeu, és el Delta de l'Ebre, que doncs, el mar s'ha menjat una porció important del Delta. Jo penso que ara hem d'esperar, encara uns dies, a veure quan el mar es retiri, quan aquest pretemporal minvi, què és realment el que es queda fora de l'aigua i sota de l'aigua. Això... doncs no podem dir encara ara, hem d'esperar uns dies que el mar normal restableixi la sorra en els llocs que pugui. Però certament la invasió d'aigua marina en els arrossars i l'impacte que ha tingut amb les estructures del delta, també, diguem, humanes, ha estat tremenda. Tremenda, tremenda, que això no recorda mai i potser seria l'afectació més gran en els últims 1000 anys, potser.
Esperem, doncs, que, en fi, veurem a veure com acaba, no?, doncs, aquesta zona del Delta de l'Ebre. Realment, doncs, l'impacte ha sigut realment importantíssim per la indústria, per la dinamització econòmica d'aquesta zona, que viuen, doncs, naturalment, doncs, de l'arròs com un dels elements fonamentals, no?, i aquests arrossars, doncs, han quedat realment molt, molt malmesos. De seguida parlarem d'una mica d'aquesta afectació i l'impacte que té amb fons marí, però et volia fer una pregunta, una reflexió, no? I, clar, cada cop són més freqüents aquests temporals de llevant, cada cop són més forts. Jo no sé si els ports del litoral català, dèiem, perquè veiem imatges de port de Barcelona que les onades passaven literalment per sobre dels espigons. No sé si ens hem quedat curts amb la construcció d'aquests espigons, de les altures d'aquests espigons o de les proteccions prèvies en aquests espigons.
Sí, aquests espigons es van dissenyar amb un, bueno, potser fa 30, 40, 50 anys, que no hi havia aquesta recurrència de temporals, aquestes alçades de temporals, i llavors, evidentment, s'han quedat curts. I si això va a més, o sigui, que aquests temporals cada vegada són més forts i més freqüents, s'hauran de replantejar l'administració, doncs, a fer proteccions més tipus el que es troba a l'Atlàntic, no? que són els espigons molt més alts i molt més robustos.
Sí, sí.
Això no és una cosa dels biòlegs com nosaltres, sinó és una cosa dels enginyers, que millor que ells ningú sap, doncs, en funció de la sala d'onada, com s'han de construir aquests espigons. Això no és un problema perquè es fan en molts altres mars del món, oceans del món. Però certament s'haurà de revisar tota la qüestió aquesta dels experiments dels ports a Catalunya. Mm-hmm. Segur.
Des del punt de vista científic, també, com pot afectar un temporal d'aquestes dimensions amb aquesta estructura, amb aquesta força, en el fons marí del litoral?
Sí. Bé, aquí hi ha diversos problemes, i aquest problema està en que les comunitats, o sigui, els hàbitats que estan més al litoral, estan més acostumats a rebre impactes per les onades, i a mesura que augmentem en fondària, doncs aquests hàbitats no estan tan acostumats a rebre grans temporals, no? Llavors hi ha una afectació diferent a 0 metres, a 1 metre de fondària, o sigui, allà on la gent va amb el tub i les ulleres, amb els hàbitats que necessitem escafant l'autònoma per anar-los a descobrir. Llavors, habitualment, aquests temporals, tot i que l'efecte a nivell litoral és més elevat, perquè pega més l'onada, els hàbitats aquests es recuperen en seguida. És a dir, que aquests hàbitats que haurà mal més el temporal, sens dubte, és probable que a l'estiu ja estiguin bé. Amb aquesta velocitat es recuperen. Mm. Mentre que els hàbitats que estan, posem per cas, a 20 metres de fondària, aquests, l'impacte haurà estat molt gros i trigaran molt de temps en recuperar-se. I quan dic molt de temps, pot representar 10 o 15 anys, o potser més.
Sí, sí. Estem parlant de vida marina, d'espècies marines, o estem parlant d'esculls?
No, estem parlant dels hàbitats. O sigui, un hàbitat és, el que tu veus, és a dir, tot el que hi ha creixent sobre les roques del fons marí.
Sí.
És a dir, espècies tant de peixos, com d'estrelles de mar, com de eriços de mar, com d'algues, com d'esponges, etcètera.
Déu-n'hi-do. Ja per acabar, aquesta setmana, en fi, s'han vist moltíssimes imatges, segurament tothom ha vist imatges, però n'hi ha una ben especial, una imatge, un capítol absolutament insòlid que lamentablement ha viscut la localitat de la costa catalana de Tossa de Mar, no? Tothom segurament ha vist aquestes imatges, carrers absolutament anegats, amb una mena com d'espuma blanca. A què és degut aquesta espuma?
Sí, aquesta espuma, el dimecres d'aquesta setmana, jo visc a Tossa de Mar, o sigui que ho vaig veure en primera persona,
sí.
I van venir membres de l'ACA, de l'Agència Catalana de l'Aigua, per recollir mostres, que els vaig acompanyar, i les portaven a l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona. Llavors aquestes espumes s'analitzaran i pels membres de l'Institut de Ciències del Mar, i doncs, dintre, suposo, d'una setmana a molt tardar, doncs se sabrà què és si hi ha algun element viu causant d'aquestes espumes. Mm-hmm. La meva hipòtesi, com a biòleg i havent vist això, és que és una barreja d'abundància d'exsudats d'algues en el medi marí, que això, juntament amb la baixada de la riera, que la riera de Tossa porta aigua dolça, el contacte d'aigua al mar i tot el batiment de batre que ha suposat aquest temporal ha provocat aquestes espumes. Jo diria que és una cosa de moviment de l'aigua, però moviment molt caòtic de l'aigua, com si féssim anar una batidora, l'aigua dolça en contacte amb l'aigua de mar i exsudats d'algues planctòniques, o sigui, algues microscòpiques que hi havia a l'aigua. Això és la meva hipòtesi. Suposo que aquesta setmana que comença ja tindrem resultats de Ciències del Mar i podem precisar-ho.
Hi havia algunes declaracions d'alguna persona, per cert, de Tossa, que havia manifestat que s'havia trobat fins i tot peixos a dins de les cases dels restaurants,
sí,
no?
Sí.
Realment coses insòlites que no s'havien viscut mai. Imagino, tu quan sents declaracions de el president del país més important del món, no? Que diu que no hi ha això del canvi climàtic, que són coses que ens imaginem, no deus estar massa d'acord, no?
No. Aquest obeeix una sèrie d'interessos econòmics que probablement no són els del 99,9% de la humanitat. Llavors, doncs, és el problema de tenir segons qui de president dels Estats Units o de qualsevol país. Els Estats Units realment molt importants perquè són la principal potència mundial. Sí, però bé, sí. Això ho han escollit els americans i des d'aquí no hi podem fer res.
Efectivament. Bueno, el que, en definitiva, el que queda absolutament demostrat és que aquest canvi climàtic hi és, naturalment, i que cada any doncs, es pateix d'una manera més intensa i que les conseqüències, doncs, realment, si no, això no ho aturem, doncs, seran realment caòtiques. Bé, doncs avui ens hi volíem... Digue'm, Enric, perdona.
No, seran catastròfiques, perquè això són petites catàstrofes, perquè també recordem les riuades que van haver-hi a vora Tarragona, sí, doncs, sí, sí. Ara fa un parell de 30 mesos, episodis de calor cada vegada més freqüents a l'estiu, temps insòlid, aquest mateix de gener, doncs, amb un bon temps, amb temperatures elevadíssimes, saps? O sigui, tot això és que aquest canvi climàtic no només porta associat un augment de temperatura, sinó una recurrència d'aquests fenòmens extrems i catastròfics més alta. I això és potser el més preocupant.
Segur. Enric Ballesteros, biòleg, investigador del Centre d'Estudis Avançats de Blanes, gràcies per acostar-nos una mica al raonament lògic del perquè d'aquest terrible temporal que hem patit a Catalunya aquesta setmana. Una abraçada ben forta i gràcies.
Molt bé, vinga, que tingueu un bon dia.
Gràcies, igualment. Bé, doncs seguim endavant, seguim amb més temàtiques. Arriba el temps, previsió meteorològica. Veurem a veure què ens diu el Jordi Miralles, el nostre expert en temps, previsions per aquest cap de setmana. I continua aquesta edició de Tota Costa. Avui, doncs, parlant, ho farem en uns instants, d'un dels mites del submarinisme a Catalunya. Aquesta setmana hagués complert 100 anys a l'Antoni Rivera, un dels pioners del submarinisme a Catalunya. Avui en parlarem també en aquesta sintonia de Ràdio Estel Catalunya i Andorra.
Descobreix el món submarí a tota costa.
Arrenca el Mediterranean Diving Show 2020. Jornades tècniques, grans marques, les millors equipacions, les darreres tecnologies submarines, piscina climatitzada i un munt d'activitats paral·leles. Viu la gran passarel·la amb totes les novetats de les grans marques. El 14, 15 i 16 de febrer, 21a edició del Mediterranean Diving Show, la fira de referència de les activitats subaquàtiques, el Saló del Submarinisme a Fira de Cornellà. Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem al restaurant La Dolceta. Més de 30 anys amb la nostra cuina tradicional i les nostres especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols... Per tastar el millor de la cuina tradicional de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. A Barcelona, al carrer d'Urgell 266, amb 4 pàrquings molt propers. Reserves al 93 321 8351. I a Lleida, al camí de Montcada sense número, amb pàrquing propi. Reserves al 973 23 13 64. Diumenge es tanquem. Més informació a ladolceta2.com.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els hi ofereix el temps.
Hola, bon dia. El temporal voldríem dir que és història, però les conseqüències encara les arrossegarem força setmanes, però d'augment aquest cap de setmana esperem una situació marítima molt més tranquil·la, amb marejola a la costa central, també a la costa sud, i aquest matí de dissabte una mica de maró cap a la costa brava. De cara a demà, marejola a tota la costa, vents fluixos al sector del sud, tot i que demà a la tarda entrarà el vent de mestral cap a les comarques del sud, cap a la costa daurada. A banda d'això, parlar d'aquest dissabte amb més núvols i també amb risc de precipitacions a punts de les comarques de Tarragona, sobretot també les de Lleida, i aquesta propera nit a punts de les comarques de Girona. Però seran precipitacions poc importants, a la resta no plourà. I demà diumenge, ambient més assolellat, algunes boires a primeres hores del matí poc importants, les temperatures que pugen una mica avui es mantenen estables demà. Pel que fa a la temperatura de l'aigua del mar, es troba situada entre els 14 i els 15 graus al llarg de tota la costa catalana.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
Hola, soy Javier Nart y deseo lo que deseo para mí, que son inversiones, paz, tranquilidad y una vida extensa cuando uno penetra en el agua, donde la vida además de intensa es enormemente extensa. Vale la pena.
Día a día fabriquem il·lusió.
Una elaboració artesanal des del 1770. El gust que ha passat de generació en generació, des de Gramont fins a casa teva. Xocolata Jolong. L'autèntica xocolata a la pedra tradicional de Gramont, també per fer xocolata desfeta. La xocolata de casa a la tassa. Assaboreix la millor xocolata elaborada de manera artesanal i amb matèries primes de primera qualitat per una recepta tradicional. Descobreix-la a xocolatajolong.com. Xocolata Jolong, una recepta deliciosa amb més de 200 anys d'història.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres coneixem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú de migdia o de nit. Sigui el que sigui, menjaràs bé. Molt bé. Cafè d'en Víctor. Carrer de Pineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. 93 310 2872. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor. Al cor de Barcelona.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
Arrenca el Mediterranean Diving Show 2020. Jornades tècniques, grans marques, les millors equipacions, les darreres tecnologies submarines, piscina climatitzada i un munt d'activitats paral·leles. Viu la gran passarel·la amb totes les novetats de les grans marques. El 14, 15 i 16 de febrer, 21a edició del Mediterranean Diving Show, la fira de referència de les activitats subaquàtiques, el Saló del Submarinisme a Fira de Cornellà.
A tota costa, l'únic programa de submarinisme a la ràdio catalana.
Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me, my lover stands on golden sands and watches the ships.
Molt bé, doncs seguim endavant en aquesta edició de Tota Costa, que arrencàvem amb aquesta interessant conversa amb l'Enric Ballesteros, que ens explicava aquesta afectació d'aquest terrible temporal que hem patit a Catalunya, tota la costa catalana, costa valenciana, també Illes Balears. Ha estat realment devastador en diferents indrets de Catalunya. Bé, doncs avui, seguint amb la línia informativa d'aquest espai de ràdio, us ho dèiem en el nostre sumari, un 15 de gener de 1920, ara fa una mica més de 100 anys, va néixer Antoni Ribera i Jordà, una persona inquieta, una persona també culturalment inquieta, que li va interessar tot el que estava directament relacionat amb, tant amb l'aigua, amb la terra com amb el cel, eh? Va ser considerat com un dels pioners del món del submarinisme, juntament amb altres figures que en aquest espai de ràdio n'hem parlat. En el 53, aproximadament, va ser un dels fundadors del CRIS, del Centre de Recuperació e Investigacions Submarines, i realment, en definitiva, va ser una persona realment inquieta, carismàtica, en aquest sector del submarinisme. Avui el volem recordar, eh? Ara faria 100 anys, ara hagués tingut 100 anys, hagués complert 100 anys. Ell va morir en el 2001, recentment, no fa pas masses anys, i també va deixar unes interessants obres escrites, uns llibres escrits, tots ells també, molts d'ells vinculats amb el món del submarinisme. Avui el recordem amb una persona que, per cert, el va conèixer realment molt directament, que és el nostre bon amic d'aquest espai de ràdio, el Quique Dauner. Quique, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia.
Benvingut i gràcies per acompanyar-nos. Amb una setmana, déu-n'hi-do quin temporal. No sé si tu n'has viscut algun altre de més fort, però el d'aquesta setmana ha estat important, no?
He viscut de més fort, però no aquí, en altres llocs.
De fet, crec que tu, l'Enric Ballesteros, el coneixes bé, no, també?
Sí, el vam conèixer fa molts anys a la facultat, de Biologia.
Sí. Onades de 14 metres, ens deia?
I el seu pare, quan era president de la Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques.
Sí, sí. En fi, una afectació que ha tingut molt important per la costa catalana. Veurem a veure doncs, com es van solucionant les coses. Dèiem, Quique, doncs, que ara faria 100 anys, no?, del naixement d'Antoni Ribera i Jordà, una persona que tu vas conèixer. No sé si la definició és una persona carismàtica, especial, singular. Com ho veus?
Bueno, era una persona, sí, era una persona, allò que diuen, un exemplar único, no? Era, sobretot, era un erudit, era un gran escriptor, era una persona, com ell deia sempre, un home de lletres, no?
Uh-huh.
I sí, que va entrar precisament en aquest mundillo del món submarí per fer la traducció del llibre d'en Cousteau, El món del silenci.
Sí, sí, sí.
Va fer la primera traducció al castellà i, bueno, això li va picar la curiositat i el cas és que després, quan venia en Cousteau a Barcelona, doncs el visitava i va estar a bordo del Calipso moltes vegades, opció a la que no podien optar els altres escafandistes coneguts com l'Eduard Dalmell, en Vilarrubis i demés. Perquè aquests estaven a la llista negra del Calipso, en canvi l'Antoni Ribera sempre hi era.
Uh-huh. A partir d'aquí, doncs, una persona inquieta, un ufòleg també, molt, molt reconegut, va escriure llibres doncs, de determinats temàtiques. Jo no sé per què sempre va ser una de les... una figura una mica, no sé, qüestionada, no?, en aquest sector del submarinisme.
Bueno, amb el sector del submarinisme, qüestionat no, perquè sobretot era un gran divulgador, escrivia molt i molt bé, com per exemple el llibre dels homes peixos.
Sí.
Homes peixos, que és la primera obra que s'escriu en castellà sobre el tema de l'escafandisme esportiu.
Uh-huh.
Bueno, en castellà, en català, perquè la primera edició en català es deia Els homes peixos, no?, d'editorial Selecta.
Tu sempre has estat una persona molt, en fi, molt, molt aficionada a reconèixer doncs, els mèrits, la història doncs, del Ribera, d'Eduard Ametlla. Explica'ns alguna anècdota que segurament doncs, vas poder compartir amb l'Antoni Ribera en aquestes tardes i tardes que vas estar parlant amb ell.
Sí, jo els seus últims anys de vida, ell vivia a Sant Feliu de Codines, pràcticament no sortia de casa. La seva dona portava anys tancada a casa perquè patia d'agorafòbia, o sigui, és la por a sortir als espais oberts.
Sí.
Llavors ell estava tancat amb unes condicions de vida, diguéssim que no massa luxoses, no? I era la persona amb la qual doncs, era un plaer seure i parlar, i passar-te estones llarguíssimes, no? I inclús... ell em deia que dels llibres que havia escrit o dels llibres que havia traduït, que molts no tenien ni un sol exemplar, no? Llavors jo vaig anar per moltes botigues de llibre vell per Barcelona i li vaig aconseguir inclús el del Mundo del Silencio, que no en tenia cap, no?
Mm-hmm. Una de les investigacions que va portar a terme, em sembla que va ser la dècada dels 70, Antoni Ribera, va ser l'organitzada l'Operació Rapa Nui, no?
L'Operació Rapa Nui era un viatge que van anar a l'illa de Pasqua.
L'illa de Pasqua, sí.
Sí, mm. Patrocinat per Nemrod, portaven molt d'equips Nemrod, van portar inclús la barca pneumàtica inflable, o sigui, el forabordes, s'ho van portar tot a l'illa de Pasqua, no?
Mm-hmm.
I, clar, tenia que fer un llibre, però un llibre que aquest sí que és una mica qüestionable, no?
Per això deia, no? Clar, s'han arribat a qüestionar doncs, la verdadera professionalitat o la realitat de tot el que estava escrit en aquest llibre, si no tot part d'això, no? En fi, restes de moais submergits a pocs metres de la costa, en fi, no sé, tu vas seguir aquesta ruta,
sí,
no?
Jo vaig agafar el llibre i me'n vaig anar a l'illa de Pasqua amb ell.
Sí. No sé si corrobores el que també altres persones han dit.
Bueno, a veure, en el llibre aquest n'hi ha bastant part de text que és un refrito, diguéssim, de llibres del Thor Heyerdahl, com Aku Aku, que també els havia traduït ell, també els havia traduït en Ribera. Llavors n'hi ha molt textos d'en Heyerdahl i després n'hi ha unes elucubracions sobre el tema d'OVNIs que estan absolutament fora de qualsevol lògica, no? Jo he estat als meus peus al lloc que diu aquí és zona d'avistament d'ovnis, vale. I aquí no, o sigui, t'he imaginat un camp de futbol, doncs que en una porteria és zona d'avistament d'ovnis i l'altra porteria ja no és zona d'avistament d'ovnis, però tot això amb una esplanada amb la que no hi ha ni una pedra. O sigui, no és lògic, això, no?
Uh-huh. En quant a l'inici del submarinisme, no? Dèiem doncs, que va ser un dels pioners del submarinisme amb altres persones, no? La Dora Mella, Javier Beglisson, en fi, molts d'altres. No sé si altres que formaven grups, que formaven un tàndem, que anaven a fer submarinisme, no sé si el Rivera també doncs, hi participava en aquestes...
Sí, clar, participava en tots aquests grups i, de fet, amb els llibres seus, com el de... Les hombres peces, per exemple, les fotografies que surten, les subaquàtiques, són pràcticament totes, o totes, inclús, de les d'en Mella, no?
Uh-huh.
O sigui que hi havia una col·laboració.
A partir de...
Totes les obres d'en Rivera, doncs, era en Mella.
Uh-huh.
I sempre feien un bon tàndem, no? Mira, per exemple, et llegiré una cosa que sempre m'ha agradat, és la dedicatòria dels Hombres Peces, la primera edició, que mira, te la llegeixo. Diu, dedicatòria. A los que aman el mar, dos punts. A los que no cambiarían la visión de las largas olas sobre una playa por el mejor espectáculo del mundo. A los que complace el olor salobre y el crujido de la arena bajo los pies. A los que se levantan un día festivo a las 5 de la mañana para recorrer 200 kilómetros y hacer una inmersión de 20 minutos. A los nuestros.
Sí, sí.
Amb això està tot dit.
Resumeix perfectament tantes històries que també ens hauria explicat l'Eduard Ametlla, no? Amb la seva dona, la seva esposa, la Margarita, que patia quan sortia doncs, en aquestes hores de la matinada i vés a saber on van, no?, ara aquests bojos, no? Que els hombres rana, que els hi deien, no?
Sí, però amb la Margarita, amb l'Ametlla tenien un pacte, que és que ell sortís a l'hora que sortís, anés a fer immersió on volgués, però a la tarda anava al cine.
Exacte.
Tenia que tornar...
A sopar a casa,
A anar al cine, que això era condició sine qua non.
I tant que sí.
Amb el Rivera no hi havia aquest tipus de coses, i el Rivera, el que sí que jo li trobo molt de mèrit, és que va muntar el centre de busseig esportiu, o diving center, com es diria avui dia, de la Mar Menuda a Tossa.
A Tossa, no? Sí, anava a dir, no? Sí, efectivament. Sí.
Que probablement va ser el primer d'Espanya, segur. Dels primers d'Europa també i probablement dels primers del món.
Uh-huh. A més...
I tenia un mèrit brutal.
Sí, perquè en aquesta localitat de Tossa, per cert, malauradament doncs, que ha patit molt aquest temporal del que fèiem al·lusió, no?
Sí.
Molts han partit la seva afició del submarinisme en aquesta localitat de Tossa, precisament en aquesta immersió, la Mar Menuda, que és una immersió molt, molt particular, molt famosa, no?, amb aquesta estructura doncs, que hi té. Però sí que és cert doncs, que potser és un dels punts neuràlgics a Catalunya on molts han après a fer submarinisme, no?
Ah, és un lloc fantàstic, un lloc molt conegut i un lloc amb el que precisament durant uns quants anys hem fet les jornades de buceo vintage.
Sí, sí, sí.
Honor a Rivera, precisament, no?
Uh-huh. Sí,
o sigui,
sí.
Perquè aquell lloc tan petit i tan remenut de Mar Menuda, tornés a veure gent amb tributelles, vitràquees, collarins i tot, com a l'època en Rivera.
Sí. Has pogut recuperar, doncs, algun dels seus equipaments de submarinisme del Rivera?
De Rivera vam recuperar un regulador, però se'ns va escapar i se'l va quedar una persona fora d'espai.
Mm-hmm.
Però precisament en unes jornades d'aquestes.
Bé, doncs en definitiva, la memòria i els llibres del Rivera, això sí que sempre ens quedaran amb aquestes històries vinculades amb el món del submarinisme. Un sector...
El que he recuperat del Rivera són exemplars propis seus de les seves obres. O sigui, per exemple, dels homes peixos, doncs, l'exemplar de l'autor que s'ha enquadernat amb ell i amb el seu exlibris personal, aquests els he trobat.
Uh-huh.
Els he trobat. I altres me'ls va regalar ell amb el seu exlibris, me'l va dedicar perquè enganxés jo el meu exlibris al costat. Ja els tinc tots. Tinc la totalitat de les seves obres, inclús textos que no han sigut mai publicats. No?
Uh-huh. Doncs, amics, avui volíem fer memòria. En aquesta setmana que hagués complert 100 anys, va néixer un 15 de gener de 1920, Antoni Ribera i Jordà, un dels pioners del submarinisme. Ens semblava una data especialment representativa per donar-li també un punt de record i, naturalment, reconeixement, no?, també a la tasca que ha fet, que gràcies a figures com el Ribera ara practiquem submarinisme, doncs, com qui va doncs, a prendre una copa amb un bar, no?, amb total normalitat i sense cap risc, pràcticament, que abans, naturalment, assumien molts riscos amb aquesta equipació.
Ah, i el que fa gràcia és que tu veus inversions d'en Ribera i a la Mar Menuda i demés, que anaven amb traje de bany, amb l'ampolla de l'esquena i sense
jaquet.
Sense milla compensadora, amb l'oritràquia, les aletes i punto, no?
Allò era dur, eh?
I ara veus amb el mateix lloc que va la gent amb traje sec, amb tota mena d'ordinadors, amb tota mena de catxarros, per fer la mateixa inversió que feia ell. No?
Les coses han canviat. No sé si pitjor o millor, però sí que certament han canviat. Quique Dauner, ha estat un plaer, com sempre, xerrar amb tu i que ens recordis doncs, alguns dels elements importants de figures com l'Antoni Ribera. Una abraçada ben forta, cuida't.
Una abraçada, fins la propera.
Gràcies, Quique, fins la propera. My heart will lead me there soon. We'll meet, I know we'll meet beyond the shore.
Soy Juan Ramón Lucas y quiero enviar un saludo muy cordial a los amigos y compañeros de los fondos marinos a través del programa A Toda Costa. Que lo sigáis disfrutando del programa y del mar. Un abrazo.
Arrenca el Mediterranean Diving Show 2020. Jornades tècniques, grans marques, les millors equipacions, les darreres tecnologies submarines, piscina climatitzada i un munt d'activitats paral·leles. Viu la gran passarel·la amb totes les novetats de les grans marques. El 14, 15 i 16 de febrer, 21a edició del Mediterranean Diving Show, la fira de referència de les activitats subaquàtiques, el Saló del Submarinisme a Fira de Cornellà. Dia a dia fabriquem il·lusió. Una elaboració artesanal des del 1770. El gust que ha passat de generació en generació, des de Gramunt fins a casa teva. Xocolata Jolong. L'autèntica xocolata a la pedra tradicional de Gramunt, també per fer xocolata desfeta. La xocolata de casa a la tassa. Assaboreix la millor xocolata elaborada de manera artesanal i amb matèries primes de primera qualitat per una recepta tradicional. Descobreix-la a xocolatajolong.com. Xocolates Jolong, una recepta deliciosa amb més de 200 anys d'història.
A tota costa.
Y evidentemente en esta época en la que quien más que menos está preparando ya las maletas o por lo menos con esa voluntad e ilusión de preparar un viaje de buceo, también nuestra voluntad e ilusión es daros opciones en diferentes puntos del mundo. Opciones quizá poco conocidas para el público catalán. Aquí en Cataluña hay muchísimos buceadores, mucho submarinista, inquieto de conocer otros lugares, otros países que tengan este elemento subacuático. Pues un punto ciertamente interesante y espectacular. Bueno, pues nos vamos a Brasil. Hay un lugar en Brasil, quien lo conoce, desde luego no lo olvida, que es Fernando de Noronha. Hoy os invitamos a compartir una charla y sobre todo a bucear en sus aguas.
Fernando de Noronha es un archipiélago paradisíaco compuesto por 21 islas que reúne playas de aguas cristalinas y una compleja estructura hotelera y turística. Situado a casi 550 kilómetros de Recife, el archipiélago solo es accesible mediante avión o navío y, por lo tanto, goza de una naturaleza virgen y exuberante. Una de las grandes atracciones de Noronha es una práctica de deportes acuáticos encabezados sobre todo por el buceo. Sus aguas transparentes y la vasta diversidad de la fauna marina hacen de esta isla isla uno de los mejores lugares del mundo para la práctica del submarinismo. Cabe decir que hasta el año 82 esta isla funcionó como cárcel militar. Solamente en la década de los 90 la región fue abierta al turismo.
Bueno, pues ahí nos vamos directamente a esta localidad para hablar básicamente de buceo, pero también, evidentemente y paralelamente, no solo de buceo vive el hombre, ¿no? Permitidme esta expresión. Quien viaja a Fernando de Noronha quiere conocer sus gentes, quiere conocer sus paisajes, su gastronomía, en definitiva, su cultura. Nos vamos directamente a este lugar. Nos atiende Fernanda Humel. Es la gerente de Mercados Internacionales de Embratur. Fernanda, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buen día. ¿Qué tal?
Buenos días. Encantado de saludarte y gracias por atender nuestra comunicación telefónica. Bueno, Fernanda, imagino que desde el punto en el que estáis sois consciente, ¿no?, de la importancia que tenéis en este sector subacuático.
Sí, sí, por supuesto. Sabemos de la importancia y de la maravilla que es Noronha, uh-huh, con toda su belleza natural.
Efectivamente. Bueno, vamos a hablar enseguida de las particularidades de Fernando de Noronha, pero antes déjame que sitúe un poco a los oyentes. Estamos hablando con la gerente de Mercados Internacionales de Embratur. Exactamente, Embratur, ¿qué gestiona y cuál es vuestra actividad?
Vale, Embratur es el Instituto Brasileño de Turismo y nuestro objetivo es promocionar Brasil en el exterior. Entonces, a través de nuestras oficinas que tenemos en Europa, en América, en general, siempre promocionando los destinos que tenemos en el plan de marketing turístico, que es el plan Acuarela, que ya trabajamos desde 2004.
Sí. Yo no sé si tenéis algún perfil establecido del turista que viaja a esta zona.
Mira, Noronha, hoy por hoy, como un 94% de los turistas que van a la isla son brasileños. Poco es conocida en los mercados internacionales. Poco a poco vamos intentando promocionar este destino, pero también hay una singularidad del destino, que es la capacidad de entrada de los turistas en la isla, porque como es una ciudad patrimonio de la humanidad por UNESCO, el patrimonio natural, entonces tenemos como una capacidad de carga de 700 personas al día en la isla, lo que deja el destino más singular que otros destinos en el mundo. Entonces, se preserva muchísimo la naturaleza allá y entonces es importante decir que no es la cantidad de turistas que llegan a la isla, pero lo que van a vivir ahí, ¿no? La singularidad del destino.
Uh-huh. Efectivamente. Sois conscientes, por tanto, también del potencial que tenéis en vuestras aguas, ¿no?
Sí, sí.
Desde luego.
Lo somos y lo cuidamos.
Sí, no solo ya para el buceo, sino también tenemos entendido que Noronha es también uno de los mejores lugares de Brasil para surfear, ¿no?
Sí, sí, la época de surf es entre diciembre y marzo,
sí.
y es muy interesante porque tenemos la costa de Noronha, que llamamos de la isla, de como si fuera la parte de dentro de la isla y la parte de fuera, y eso cambia dependiendo de la época del año. Entonces, por ejemplo, de diciembre a marzo va a haber olas muy, muy grandes en una región muy específica de la isla. Pero si vas en abril o mayo o junio, la playa que puede ser que va a surfear puede ser que esté tranquila, muy, uh-huh, muy, muy buena para el buceo. Entonces, cada época del año el paisaje cambia muchísimo. Entonces, es muy interesante. Que, por ejemplo, no es un destino para ir una sola vez, porque solo con este cambio de naturaleza que hay, las olas y todo eso, es muy interesante ver una época con las olas muy grandes en la parte de dentro de la isla y otra vez volver y ver el cambio que se produce ahí.
Sí. A nivel subacuático, a nivel de buceo, no sé si tenéis contabilizado, ¿no?, el número de turistas que vienen a Noronha para practicar esta actividad deportiva.
A ver, en general tenemos cerca de 60.000 turistas al año que va a Noronha. Y el buceo es ocupa el primer puesto de las actividades deportivas que se hace ahí. Entonces, seguro que un 90% de este público va a Noronha a hacer buceo. Uh-huh. Incluso ahora tenemos unas cosas muy curiosas y novedades de la isla, que son los barcos que se puede hacer como... Hay un nombre que se llama Plana Sub, que es un proyecto que empezó en Noronha en 97. Y a la gente que no le gusta el buceo con tanque o botella,
¿sí?,
pero sí quiere apreciar de la naturaleza que hay, la naturaleza marina que hay. Entonces, hay un barco que remolca una tabla y el turista puede ir con snorkel y ver la fauna marina que hay, de la misma manera que hace el buceo con bombona, con botella, por ejemplo.
Uh-huh. Bueno, quien ha tenido la ocasión de bucear en Noroña, desde luego dice que merece la pena, ¿eh? Una visibilidad que a veces supera los 40 metros, y desde luego se ve fácilmente tiburones, delfines, tortugas, stingrays, en fin, a veces desde luego hay sorpresas muy interesantes, ¿no? Pero paralelamente a esta industria del buceo, existe también un turismo, porque básicamente es un turismo muy ecológico, ¿no?, el que vosotros ofrecéis, ¿no?, muy de naturaleza, muy de descubrir el entorno.
Sí, sí, porque como es un parque, bueno, tenemos ahí como 10 senderos que se puede hacer senderismo tranquilamente y combinar, hacer una combinación con el buceo y el senderismo. Incluso hay un paseo que indicamos muchísimo, que yo lo he hecho, que es ver al amanecer los delfines llegando a la costa de la isla para quedarse ahí, bueno, antes de salir para comer y todo eso. Entonces, es una visión, es una cosa increíble. Tiene que estar ahí para ver la cantidad de más de 100 delfines llegando a la costa de la isla. Es precioso, es encantador. Entonces, incluso tú comentabas que quien va a Noroña y a bucear y todo eso, se encanta y todo eso. Yo hice mi primer buceo ahí en Noroña y de verdad es que es algo que no quieres volver del hondo del mar. Es, uh-huh, es increíble, ves muchísimas cosas por debajo. Sí. Incluso el mejor época para bucear en Noroña es septiembre. Uh-huh. Entonces, bueno, hay senderismos que puedes hacer, hay paseos de barco, hay muchas cosas también como rapel, si te gusta hacer escalada, rapel. Porque la isla es muy pequeña, como tiene 17 kilómetros cuadrados.
Sí.
Entonces, es para estar todo el tiempo caminando, disfrutando, conociendo la gente, porque lo más importante también es la gente que vive ahí. La gente que, bueno, vive ahí a mucho tiempo y tiene muchísimas cosas que pasar. Por ejemplo, hay una cosa muy interesante también que es el buceo nocturno, uh-huh, que se hace.
Sí. Sí, sí.
Y es para gente que está acreditada, no es para cualquier turista que quiere bucear. Eso solo se permite con acreditación.
Sí, efectivamente hay paquetes turísticos vinculados con esta actividad deportiva del buceo que siempre incluyen, ¿no?, inmersiones nocturnas, porque uno ve un buceo absolutamente diferente, no solo en esta zona, sino en otros lugares, ¿no? Pero sí que es cierto que por la noche se descubre un buceo absolutamente diferente. Bueno, vamos a hablar un poco de la infraestructura hotelera en esta isla de Noroña. ¿Cuál es el carácter de esos hoteles que podéis ofrecer, imagino, de diferentes niveles, ¿no?
Sí, la verdad es que Noroña es un destino muy muy especial por el tema del contacto con la gente que vive ahí. Entonces, la mayoría del hospedaje que hay es en la casa de los pescadores, pero con toda la infraestructura necesaria para recibir los turistas. Incluso también, por ejemplo, mucha gente va a una isla y piensa, bueno, quiero una ducha calientita y todo eso, pero en Noroña, lo curioso que es el agua que sale de la ducha ya es caliente, entonces no hace falta que sea eléctrica. Es como llegar de la playa y disfrutar de un agua muy pura, muy cristalina y caliente. Entonces, la comida que vas a comer en las posadas son de los pescadores que traen el pez, el pescado muy fresco. Entonces, todo es vivir lo que hay en la isla, ¿sabes? Y hay dos o tres sitios como un hotel en la isla, que es como nivel 4 estrellas, y otras que son las casas de los pescadores con una buenísima infraestructura para recibir el turista.
Uh-huh. Me hacía una comparativa un amigo que ha buceado en esta zona de Noroña y también lo ha hecho en Los Roques en Venezuela, y decía, el hospedaje es muy similar, ¿no? Se hace a través de posadas, a través de casas, y realmente es muy interesante porque uno vive exactamente la realidad del país y la realidad de sus gentes. Seguramente es uno de los aspectos que más explotáis vosotros, ¿no? Este aspecto de conocimiento verdaderamente de su cultura, ¿no?
No, sí, porque Brasil es toda una experiencia. Es venir a Brasil no es solo conocer la naturaleza o entonces bucear o entonces hacer senderismo. Es estar con su gente. Es decir, lo que tenemos aquí, hablar con los pescadores que salen por la mañana, sobre las 4 de la mañana, vuelven a las 6, a las 7 con los pescados. Entonces, es vivir lo que hay de cultura mismo. Brasil no es solo sol y playa como mucha gente piensa. Es como tú has dicho, es naturaleza, ecoturismo, la cuestión del buceo, de deportes acuáticos, de todo eso, ¿no?
Uh-huh. Ya para acabar, Fernanda, hablabas de alguna época en particular especialmente interesante para acercarse a Noronha a bucear. Yo no sé si esto es extrapolable a también otras actividades. No sé si tenéis una época especialmente buena en cuanto a tiempo.
Vale, bueno, la sequía ocurre de septiembre a marzo, pero y la época de lluvia es de abril a agosto, pero no es la lluvia que no para, ¿sabes? La lluvia viene y como viene va. Entonces, todo el año es bueno, pero hay épocas, por ejemplo, para el surf de diciembre a marzo, eso es. El buceo de septiembre, porque las aguas están más tranquilas y todo eso. Y luego, todo el año, bueno, sí, como he comentado al principio, el paisaje cambia cada época del año. Entonces, eso es muy, muy curioso.
Un lugar interesantísimo. Hoy queríamos acercarnos a través de la palabra. Espero que, ojalá, hayamos enamorado a muchos buceadores que nos están sintonizando, como hacen todas las semanas, y que para sus próximas vacaciones tengan muy en cuenta esta isla de Noronha en Brasil. Evidentemente, y yo imagino, Fernanda, que en cualquier agencia de viajes les van a ofrecer paquetes turísticos en los que incluyen también esta actividad del buceo, ¿no?
Eso es, y es muy importante que compren con antelación, porque como he dicho, es una isla que es preservada y solo puede entrar 700 personas al día, entonces... Uh-huh. Es uh-huh. importante la antelación y la compra.
Bueno, ¿cómo están las cosas por Brasil? Un país emergente del que se habla mucho, por cierto, aquí en España, ¿eh?
Bueno, seguimos creciendo económicamente hablando y esperando a los turistas que les guste en Brasil y que puedan aprovechar un poco para relajar un poco de la vida que llevamos, ¿no?
Seguro que sí. Bueno, pues agradecidos a Fernanda Hummel, gerente de Mercados Internacionales de Embratur. Muchísimas gracias por atender nuestra comunicación telefónica y espero, repito, que muchos oyentes tengan a bien pues tener muy en cuenta este destino de Noronha. Fernanda, un fuerte abrazo, gracias, muy buenos días.
Muchas gracias, saludos. Gracias.
Saludos desde Barcelona.
Chui, chui. Todas las semanas, bucea con nosotros.
Arrenca el Mediterranean Diving Show 2020. Jornades tècniques, grans marques, les millors equipacions, les darreres tecnologies submarines, piscina climatitzada i un munt d'activitats paral·leles. Viu la gran passarel·la amb totes les novetats de les grans marques. El 14, 15 i 16 de febrer, 21a edició del Mediterranean Diving Show, la fira de referència de les activitats subaquàtiques, el Saló del Submarinisme a Fira de Cornellà.
Quasi les 11 en punt del matí. Nosaltres tanquem aquesta edició de Tota Costa. En qualsevol cas, ja sabeu que la programació en aquesta casa continua. Obrim una finestra a la bona gastronomia. En uns instants, a Trotamundos, us hi esperem.